Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un greu incendi aquest dimarts a primera hora ha calcinat un assentament de barraques situat a la Corilla entre els carrers Huelva i Bac de Roda al barri de Sant Martí, una àrea considerada pels veïns força conflictiva. El foc s'ha declarat pels vols de les 7 del matí, que és l'hora a la qual el telèfon d'emergències del 112 ha començat a rebre trucades alertant d'aquest incident, d'aquest incendi. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i t'explico que l'incendi en l'assentament de la Sagrera s'ha tancat amb 2 ferits menys greus i 6 barraques cremades. No és el primer cop que es registra un incendi en aquesta zona on, segons alguns veïns, els darrers anys el nombre de persones sense llar que s'ha instal·lat ha anat en augment i lamenten que no es prengui cap mesura a escala institucional per tal de prevenir aquests incidents com el d'aquesta passada nit. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat aquest matí col·laboració a la resta d'administracions per frenar un sensellarisme que va a l'alça, mentre que l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, la del Partit Popular, torna a demanar el desallotjament immediat de tot aquest assentament. A uns i altres ha parlat de Yolanda Canal.
Sí, perquè no és la primera vegada que passa una cosa així a la ciutat. Recordem que fa mig any, al maig, es va produir un altre incendi, en aquest cas a un assentament a Vallcarca. També va haver-hi ferits llavors. Però aquest matí el foc ha cremat unes 6 barraques d'aquest assentament i 2 persones han resultat ferides. Una d'elles té cremades i ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'altra persona ferida té un tall al dit i ha estat donada d'alta in situ. I els Mossos han obert una investigació. A tot això, el líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, ha exigit a l'Ajuntament que acabi amb aquests assentaments i que els serveis socials atenguin les persones vulnerables que hi viuen.
Nosaltres fa mesos que reclamem a l'Ajuntament de Barcelona que acabi amb aquests assentaments, que els serveis socials es faci càrrec d'aquesta gent i, sobretot, que els nens no hagin de conviure amb rates, amb paneroles, amb gent que trafica amb droga, i l'exemple d'avui és l'exemple més clar de que s'està posant en perill no només la vida de les persones que malviuen en aquests assentaments, sinó també la vida dels veïns.
Des de l'Ajuntament, al seu torn, demanen la implicació de totes les administracions per fer front a un problema que sobrepassa, diuen, els recursos d'una ciutat com Barcelona, que compta amb uns 64 assentaments on viuen 300 persones, a les que s'han de sumar uns 1.600 sense llar. Ho ha assegurat la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, qui, d'altra banda, ha deixat clar que en la zona afectada per l'incendi no els consta que hi hagués menors. Una altra cosa és en l'altra part de l'assentament.
No ens consta que cap persona menor d'edat estigués amb el lloc afectat. Sí, sabem que amb l'assentament amb el que es trobaven aquestes barraques, sí, hi ha persones menors, i ho sabem perquè estan vinculades a serveis socials que fa un seguiment de la seva situació i de les seves famílies per intentar també buscar les solucions millors per la sortida d'aquesta situació.
El grup municipal d'Esquerra també ha registrat un prec per escrit als districtes de Sant Andreu i Sant Martí per demanar una actuació urgent davant de la degradació que pateix l'entorn de les obres de la futura estació de la Sagrera.
Ja que parlem d'assentaments, t'explico que l'Ajuntament de Mataró vol posar ordre al barri de Cerdanyola i aquest dimarts ha desmantellat l'assentament de l'aparcament del complex esportiu municipal del Sorrall. Una quinzena de persones hi pernoctava de manera recurrent en un punt on s'acumulaven vehicles abandonats, runa i deixalles. Aquest matí només quedaven 3 persones al lloc, ja que la resta haurien marxat els dies previs en previsió de que els fessin fora. La grua s'han portat una dotzena de la trentena de cotxes que hi ha abandonats al lloc i l'Ajuntament està a l'espera de poder tramitar la retirada de la resta. Aquesta intervenció arriba pocs dies després del desallotjament d'un altre assentament, en aquest cas una antiga benzinera, també ha tocat el Sorrall al barri de Cerdanyola de Mataró. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort aquesta passada nit d'una dona que ha caigut per la finestra d'un entresol a l'Hospitalet. Tot i que encara no hi ha confirmació oficial que es tracti d'una mort criminal, els Mossos tenen retingut que no detingut el fill de la dona. Els fets han passat al carrer Llobregat de l'Hospitalet. Diversos veïns han explicat que el fill d'uns 50 anys era conflictiu amb la comunitat i agressiu amb la mare, que tenia 80 anys. 6 minuts, 2:43, temps ja per obrir l'àrea de serveis. parlem del temps, la temperatura comença a baixar, però el descens més marcat el tindrem a finals de setmana, especialment divendres i dissabte. A més, l'arribada d'aquest fred podria coincidir amb alguns ruixats que es deixarien neu a cotes relativament baixes entre dijous i divendres. Els termòmetres comencen, com deia, a baixar i aquest migdia les màximes es mouen ja entre els 13 i els 18 graus. Els propers dies les temperatures baixaran en picat i l'ambient serà d'hivern cru. I ara l'Eduard Sánchez t'explica com està la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Bona tarda. En aquests moments, pel que fa incidències de la xarxa viària, destacar una via tallada, la C14-12 antiga, a Prats de Rei, a causa d'un accident. Pel que fa volum de trànsit, en destaquem sobretot a les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt entre Horta i Vall d'Hebron, sentit Llobregat, però també de Vallcarca a Vall d'Hebron en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí tenim lentitud, aturades entre el Fòrum i la zona de Poblenou, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme ha demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que aclareixi si es pronunciarà sobre una possible autoamnistia. En un escrit a l'Alt Tribunal Europeu es recorda que aquesta qüestió no va ser plantejada per l'Audiència Nacional en la seva consulta sobre l'aplicació de l'oblit penal als 12 CDR acusats de terrorisme. És per això que l'advoc, que serveix d'acusació popular en aquest cas, considera rellevant aclarir aquest punt i per això demana que s'informi al Tribunal Espanyol sobre si el TJUE abordarà aquesta part del debat a la seva sentència final. Més qüestions referides a aquesta demanda de la Yolanda Canales.
En un escrit que ha presentat l'entitat, l'advocat José María Fuster Fabra fonamenta la seva petició en els articles 83 i 101 del reglament de procediment del TJUE, que permeten al tribunal, i després d'escoltar l'advocat general, ordenar la reobertura de la vista o bé demanar informació addicional a l'òrgan remitent de les prejudicials en aquest cas, quan la informació disponible resulti insuficient o quan s'introdueixin elements nous d'especial rellevància. I aquest element nou és el debat al voltant de l'autoamnistia, tot i que, segons recorda l'ACBOT, aquesta qüestió no havia estat plantejada pel jutge espanyol que va remetre la qüestió prejudicial, sinó que la va introduir l'advocat de la Comissió Europea i, posteriorment, l'advocat general va pivotar part de les seves conclusions al voltant d'això. D'aquí que consideri que es pugui elevar aquesta consulta, com explica l'advocat de l'ACBOT, José María Fuster Fabra.
Debería volver la cuestión a la Audiencia Nacional para que dijera si esta es una cuestión clave planteada ante el TJUE o no. Nosotros, en todo caso, no estamos de acuerdo con lo que ha escrito el abogado general sobre el hecho de que no sea una autoamnistía, porque en ese debate podríamos alegar perfectamente cómo la amnistía se redactó precisamente para conseguir unos votos para una investidura.
De fet, a l'escrit l'ACBOT es diu que l'enfocament de l'advocat general és anòmal. Per tot plegat, considera fonamental que l'Audiència Nacional es pugui pronunciar sobre aquesta qüestió abans que el TJUE pugui donar una resposta útil, és a dir, abans que pugui fer pública la seva sentència.
Poques gràcies s'ha convertit en un autèntic fenomen cultural i la seva gira de comiat n'és la prova més clara, amb entrades esgotades en minuts i una allau de joves disposats a fer el que calgui per no perdre's l'última oportunitat de veure aquest grup en directe. Més enllà de l'èxit musical, però, el que hi ha al darrere és un mix de devoció generacional i un nou comportament social marcat pel que es diu FOMO, la por de quedar fora d'allò que tothom viu i comenta. Aquesta pressió col·lectiva alimenta també el mercat de la revenda, que aprofita la demanda desbordada per pujar preus i convertir cada concert en un objecte gairebé de luxe. Però reduir el fenomen o cas gràcies a això seria injust. El cor de tot plegat és la música que ha connectat de manera íntima amb milers i milers de fans catalans. Així s'entenen que el comiat d'o cas gràcies no només trenca rècords, sinó que revela com els esdeveniments culturals s'han convertit també en experiències quasi obligatòries per a molts joves. Avui a Renen Copa Catalunya i Andorra ens hem volgut atensar aquest fenomen d'aquest grup, l'o cas gràcies, ho han fet amb el nostre company de Cadena 100, el Xavi Caminals.
El cert és que el grup osonenc ha tornat a superar totes les expectatives en esgotar en menys d'una setmana totes les entrades de dos nous concerts anunciats a l'Estadi Olímpic de Barcelona, programats per al 5 i el 7 d'octubre. La venda es va tancar en menys d'una hora i eleva d'aquesta forma fins a 4 les nits consecutives en què la banda omplirà el recinte barceloní. Amb això, Oques Grasses igual al rècord de Coldplay, l'únic altre grup que havia aconseguit fins ara encadenar 4 concerts amb tot venut al mateix estadi i se situen també en un punt mai vist per a un projecte musical íntegrament en català. En total, 220.000 persones hauran passat pels concerts de comiat, una xifra sense precedents en la indústria musical catalana, com ens explica el Xavi Caminals.
Han igualat a Coldplay a Barcelona fa poc més d'un any, que van actuar, i és un rècord històric, vull dir, perquè que tinguem coneixement nosaltres de grans artistes de la música en català que hagin omplert recintes tan grans, va ser el retorn de Sopa de Cabra. Van fer tres palaus Sant Jordi, és que un estadi olímpic estem parlant d'un aforament de 55.000 persones. A l'època actual, amb els protocols que hi ha ara d'assistència, no? En els concerts, vull dir que no poden entrar tanta gent com entraven fa 20 anys enrere en els recintes.
El Xavi ens ha dit que Oques Grasses té una trajectòria forjada en els últims 8-10 anys i, sobretot, ha tingut en les xarxes socials unes grans aliades. I això vol dir gent jove que els poden conèixer tant o més fins i tot que el Coldplay. I d'aquí, de les xarxes, ve també l'efecte FOMO, que es pot definir com la por a quedar-se fora d'un moment històric que tothom viu. I qui no vol penjar a les seves xarxes una foto d'aquest concert?
La importància ara de fer una fotografia i dir aquell 7 d'octubre que estaràs al concert d'Oques Grasses, doncs penjar aquella fotografia fa... que tu tinguis aquest FOMO, aquesta necessitat d'anar a aquest concert. A part que Oques Grasses, al ser un grup més d'aquí i no tenir aquests luxes internacionals que pot tenir Coldplay, una Beyoncé, una Taylor Swift, també fan que les entrades siguin més accessibles. Són entrades molt més barates que no pas anar a veure una Beyoncé o un Coldplay o un Bad Bunny, que també faran un estadi olímpic.
A més, es tracta d'una banda que fa relativament pocs concerts. Aquest any només n'ha fet 7 en grans recintes i festivals. Per tant, es tracta d'una oportunitat d'escoltar el grup que més agrada i només a ell. En aquest sentit, el Xavi ha destacat una cançó, La gent que estimo, i que l'ha comparat amb El boig per tu de Sau, que va ser un referent per a una generació anterior.
De fet, és la cançó més reproduïda a plataformes d'Oques Grasses. Seria El boig per tu de la nostra generació.
En tot cas, com dèiem, 220.000 entrades ha venut Oques Grasses per a 4 concerts que se celebraran el proper any a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Molt bé, ja hem escoltat el Xavi Caminals explicant-nos una mica aquest fenomen dels Oques Grasses, concerts, 4 concerts amb les entrades completament exaurides a Montjuïc. Això és un fenomen que d'uns diuen tan important són aquests Oques Grasses, ho hem conegut amb el Xavi Caminals. Ara, també altres diuen això és que hi ha molta gent que fa revenda i altres diuen és que això és el famós FOMO, la necessitat del FOMO. El Joan Català, Joan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ens pots explicar una mica, tu que ets un noi jove, què és aquesta necessitat del FOMO? Perquè és una mica allò com veus que els teus amics van a un lloc i tu no hi pots anar. Això, podríem dir que és així el FOMO, o què?
Sí, exacte. És com aquesta sensació de voler estar tot arreu i de no voler perdre res. O sigui, crec que les paraules van més com vol dir fear of missing out, que vol dir, doncs, por a perdre's alguna cosa.
Tu et sents que necessites FOMO, també? Perquè tampoc es pot parlar que sigui una addicció ni res dolent, sinó és una necessitat, no? Com diria, com es pot dir.
Exacte, bueno, és una mena de sensació, jo crec que portat a l'extrem sí que pot arribar a ser una mica un problema, no? Voler estar tot arreu, però més de... Jo crec que sí, es porta una addicció o alguna cosa així, però això és en casos molt extrems. I és més aquesta sensació de pues, no tenir ganes de perdre res, no?
Yeah.
Jo ho veig també com una cosa que pot acabar sent positiva, no? Dir, ganes de doncs, fer molts plans, estar tot arreu, estar amb els amics, estar amb la família, no? Por això, de perdre's alguna
cosa. No perdre-te'n ni una, no? Escolta, Joan, hi ha alguna situació recent en què creus que el FOMO t'ha fet decidir sí, quan en realitat volies dir no o descansar d'aquella activitat o d'aquella cosa?
Sí, a mi, per exemple, més que... O sigui, jo crec que també la gràcia del FOMO és que sempre prefereixes fer aquella cosa, no? Doncs estar sense no fer res. I, per exemple, jo fa poc, doncs, uns amics... uns amics anaven a un concert i vaig dir, vale, vinc. I recordo que vaig entrar, doncs, al bar on anàvem, que és un bar aquí, al barri de Gràcia, I em vaig trobar uns altres amics i em diuen, escolta, què vens al concert, no? Què bo aquest grup? I dic, hòstia, és que no sé ni quin grup vaig a veure, perquè a mi em van dir aquest plan, vaig dir que sí sense pensar-m'ho, i aquí estic, no? I jo ens vaig acabar descobrint, doncs, quin grup era. Yeah. Però és aquesta cosa de dir, mira, jo vaig igualment, i ja, segur que és molt guai,
molt bé.
Sé ni què és.
Escolta, Joan, com et sents físicament, i sobretot emocionalment, quan notes que tens FOMO? Quines sensacions tens?
Bueno, és aquesta sensació d'estar pendent o aquesta sensació de que si estàs a casa, no, per exemple, és que estàs perdent alguna cosa. I és una sensació una mica doncs, d'estar molt pendent de quines coses estan passant i de quins plans pot haver-hi, no?
Yeah.
Jo també em sento molts cops que tinc FOMO doncs, quan no tens plan. Per exemple, arriba un divendres i dius, ostres, un divendres, soc jove, no tinc res a fer, i llavors comences a sobrepensar de dir, per què no tinc res a fer, no? I jo crec que el FOMO molts cops ve donat d'això, d'aquesta por de perdre les coses i de no tenir plan.
I què creus que passaria de veritat si un dia, no sé, perds alguna cosa important per al teu grup d'amistats? Quina sensació tindries? Dius, tots els meus amics bueno, han anat allà i jo m'he quedat a casa o tenia un altre plan?
Clar, un cop passar, no? Un cop doncs, que estàs fora o que tens un altre plan, doncs és una sensació de no estàs content, no? Haver-te perdut aquella cosa. Yeah. Sensació de no haver-te allà i d'haver-te perdut el xulo.
I si perds un pla, quina sensació tens? Allò de que el món s'acaba o només que t'estàs perdent doncs, una cosa i punt? O et sap molt greu haver-te perdut?
Sí, jo crec que depèn del moment. I també jo crec que hi ha moments vitals, no? Pues, quan tenia 20 anys sí que em perdia alguna cosa i era com la fi del món. Ara doncs no estan en aquest extrem, però sí que dius, ostres, m'hagués agradat estar allà. Jo també soc una mica és veritat que la FOMO al final també és una mica selectiva, no? Jo, per exemple, em costa molt matinar. Llavors, si tinc uns amics que a les 6 del matí queden anar per anar a pujar a la muntanya, doncs no tinc gaire FOMO, la veritat. En canvi, si algú queda per prendre alguna cosa després de treballar, llavors sí que tinc més FOMO.
I en el grup dels teus amics hi ha molts companys i amics teus que tenen aquesta necessitat també de FOMO. Hi ha diferents graus de FOMO, Joan, explica'm.
Sí, jo crec que de fet, els té alguna gens, que sempre li fem broma, d'alguns doncs, aprenent alguna cosa i diu, mira, jo avui estic cansat, sé que és divendres, però em quedo llegint, i a més una sensació que em sorprèn, no? Perquè jo sóc una mica el contrari. Per sort, els meus amics hi ha com un parell o tres que tenen aquesta sensació, perquè si no, clar, acabarien anant sol als llocs, no? Però sí, n'hi ha més d'un.
Ja. I escolta, i quan vas a un esdeveniment és perquè realment et ve de gust o perquè tens por de quedar-te fora? Com és el teu comportament?
Clar, o sigui, en el meu cas, jo crec que en la gent que té FOMO hi ha diferents casos. No? Hi ha gent que és perquè pot quedar-se fora o no ser admès d'un grup, suposo, o sentir-se exclòs. Jo crec que és perquè és un mix, no? Però sobretot perquè em ve de gust anar, perquè és veritat que al final si no et ve de gust anar a un lloc, doncs pues, no hi vas per molta FOMO que tinguis, no?
Mm-hmm. I el FOMO, que és això de estar per tot arreu, necessitat d'estar sempre al que fan tots els teus amics, i després hi ha el HOMO, no? Coneixes algú d'aquest aspecte, que és tot el contrari, no?
Sí. Sí, o sigui, jo tinc un amic que quasi que a vegades li canceles el pan i diu, oh, que bé, em puc quedar a casa. A mi m'ha passat i no he tingut aquesta sensació quasi mai, de veritat. Sí que és vegades, que si hi ha molts dies que fas moltes coses seguides, si algú, perquè a mi el que em passa amb el FOMO també és que em costa molt dir que no, no? Llavors sempre vols ser com l'últim a marxar, no vols ser el primer, no vols ser el que diu que no. Llavors hi ha vegades que, pues, allò, que no s'acaba fent un plan i dius, mira, ja em convenia, estaré a casa tranquil i també et ve de gust. Però jo crec que el FOMO és sobretot la sensació a no haver de ser tu el que diu que no.
Mm-hmm. Molt bé, Joan. Escolta, moltíssimes gràcies per explicar-nos. Ho has fet molt bé, Què és això del FOMO, els que som una mica novates en el tema. Però, bueno, escolta, jo crec que ho has fet estupendament bé, Joan. Gràcies.
Moltes gràcies.
Molta sort i que tinguis aquesta necessitat de FOMO ben controlada, això sí, perquè també s'ha de descansar, No pots estar per tot arreu.
També és important, també és important. No, per sort, tampoc és allò que anem a tope sempre amb els amics, llavors, és una sensació de FOMO que tampoc et porta a nivells extrems.
Molt bé, Joan, gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Igualment, adéu. Prop del perill.
Seguim el camí de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya Andorra. De fons, la música d'aquests protagonistes, els Oques Grasses, amb els seus 4 concerts multitudinaris de cara al pròxim any. Hem parlat, doncs, de què són els Oques Grasses i també, doncs, d'alguns dels efectes d'anar la gent jove a on va tot arreu, aquell famós FOMO. Doncs més qüestions d'aquest matí no gaire agradables, que ens porten fins Viladecans. Continua en estat de xoc pel cas de l'administradora de finques que presumptament es va quedar els diners de les quotes dels veïns. La magnitud de l'apropiació indeguda d'aquest diner potencia el cas. L'administradora gestionava 120 comunitats de veïns, de les quals 33 ja han presentat denúncia. La resta està buscant els llibres de comptes per fer una revisió i denunciar en cas que faci falta, en cas que faltin diners. Hores d'ara ja es parla d'un volum de 1,5 milió d'euros. Els Mossos estan agrupant les denúncies rebudes per presentar-les totes juntes davant un únic jutjat d'instrucció, cosa que permetria tramitar la causa de manera molt més coordinada. Però hi ha afectats que no volen esperar. Amb un d'ells hi ha estat el Sergi Torra.
Sí, és el cas d'Àlex Gallo, veí de les comunitats afectades on han desaparegut amb aquest edifici 140.000 euros d'un total de 17 famílies de les seves quotes de comunitat de veïns. Hi ha casos dolorosos. Per exemple, la mare de l'Àlex Gallo, que cobra la pensió mínima, ha vist com els 220 euros que ha hagut de pagar durant mesos per passar la inspecció tècnica de l'edifici han desaparegut. Gallo considera que esperar mesos la resposta de totes les comunitats que ara estan investigant si estan defraudades o no pot dir el procés judicial i, a més, presentar una demanda penal representa un cost mínim de 5.000 euros, tot i que aquesta quantitat seria solidària entre totes les comunitats afectades. I, a més, hi ha també una qüestió primordial. Davant d'aquest escenari, l'objectiu comú és recuperar els diners, si es pot, clar. I Àlex Gallo creu que els primers denunciants ho poden tenir millor.
El que abans denuncia, abans cobra. Si aquesta senyora li queda... vergonya no, perquè no té, però si li queda uns cèntims en el seu compte i en el seu capital, jo com a comunitat de veïns li reclamaré que me'ls torni, evidentment, i el que primer denunciï és el primer que cobra.
L'administradora de finques denunciada ha tancat l'empresa sense previ avís i l'Ajuntament de Viladecans ja ha anunciat que es presentarà com a acusació particular a la causa.
Doncs fem ja una breu aturada per publicitat i després et dono tots els detalls de com Andorra prepara ja la temporada d'esquí, que en aquest cas sí, la tenim ja a tocar. 2 minuts i mig i més coses.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pone Ferran, segundo palo, remata Oyarzabal y gol.
España ilusiona. Y este martes sigue su camino hacia el Mundial 2026.
No nos han metido un gol todavía.
No, ni uno, ni uno.
Desde las 8:15 de la tarde, España-Turquía.
Clasificación inmaculada.
Escúchalo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De España!
El número uno del deporte.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario, Facilité a Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Flipa. Aquí no tienen ofertas. Tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan. Como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Inversió històrica en les pistes d'esquí d'Andorra amb 39 milions per una temporada sense precedents. Gran Valira Resorts destina aquesta important partida a millorar els seus 308 quilòmetres de pistes amb una forta aposta per la producció de neu i també la digitalització, com t'explica la Mar Puerto.
Les estacions d'esquí andorranes de Gran Valira, Paladinsal i Ordino Alcalís preveuen començar aquesta temporada el pròxim 5 de desembre, sempre i quan les condicions meteorològiques així ho permetin, fins al 6 d'abril de 2026, data en què han fixat el seu tancament, preveuen assolir unes vendes d'uns 2,5 milions de dies d'esquí, un volum que superaria en 180.000 usuaris respecte a la campanya d'hivern passada, tal com explica el director de màrqueting de Gran Valira Resorts, David Ledesma.
Aquest any doncs, són 122 dies d'explotació, una temporada més curta que la temporada anterior, que van ser uns 137 dies. Esperem poder doncs, operar al Pont de la Puríssima. La temporada passada doncs, no ho vam poder fer. Les previsions de neu són millors, són més alentadores. Ja aquesta finals de setmana doncs, sembla que hi ha un canvi i que podien entrar nevades. I a més també hi ha un episodi important de baixada de temperatures.
Als camps de neu del Principat s'hi ha fet una inversió de 39 milions d'euros, un 86% més respecte a la temporada 2024-2025, i les millores en la producció de neu han comptat amb un pressupost d'11 milions.
Invertim amb 11 milions d'euros en innovació i això doncs, ens dona garanties de que si hi ha condicions de fred doncs, podrem produir neu de cultiu que garantirà doncs, d'alguna manera l'activitat a les estacions.
A més, també destaca l'aposta per la digitalització i la intel·ligència artificial, per exemple, la possibilitat de poder portar alguns dels forfets al mòbil i un sistema intel·ligent amb IA que, mitjançant un control fotogràfic, permet detectar-ne un ús fraudulent.
Deixem Andorra, anem més a prop de la ciutat de Barcelona, ens quedem a Monistrol de Calders, que és una vila de la comarca del Moianès, a la província de Barcelona. L'últim cens de l'Institut Nacional d'Estadística situa allí a una mica menys de 800 empadronats, una petita comunitat sense la menor petjada d'immigració, per exemple, xinesa. Tot i aquesta falta de vincles amb la gent, amb el gegant asiàtic o l'amenaça de la despoblació, Monistrol està a punt de convertir-se en un lloc destacat del mapa de la diàspora xinesa a Europa, i per una raó molt especial. A més, un grup d'inversors vol construir allí, en una antiga masia, el primer cementiri Feng Shui d'Espanya, un dels pocs que assisteixen a Europa. Fa un temps, un grup d'inversors xinesos establerts a Catalunya van veure en ella una mica més, un lloc ideal per donar forma a un projecte que portaven molt de temps meditant, construir un cementiri Feng Shui en el qual els milers d'immigrants xinesos d'Espanya puguin vetllar els seus familiars estimats. Com va anar a parar a Monistrol de Calders aquests empresaris xinesos i amb aquesta destinació, aquest cementiri? Ho ha explicat aquest matí a Rere en Cope Catalunya i Andorra l'alcalde d'aquesta localitat, Arturo Argelaguer. Amb ell ha estat l'Adri Suárez.
Com ens explicava l'alcalde Arturo Argelaguer, molts dels membres d'aquest grup inversor són ja la tercera o quarta generació de la seva família i no poden viatjar a la Xina per visitar els seus difunts. Per això volen un cementiri que respecti els principis del Feng Shui, és a dir, harmonia amb la natura, distribució de l'espai i, sobretot, un entorn tranquil.
I llavors en fan aquest projecte. Ens diuen que volen anar a una masia determinada, que és als terrenys, i ens sembla correcte des de l'Ajuntament. I a partir d'aquí doncs, ells compren la masia i fan l'avantprojecte.
Una vegada feta la compra d'aquesta masia, el grup va proposar el projecte a l'Ajuntament i aquest va donar suport perquè, segons assegura l'alcalde, pot ser una oportunitat econòmica pel poble.
Aportaran ells de forma directa uns ingressos econòmics cada any perquè puguem repartir entre les entitats o el fet d'uns equipaments, ja sigui un camp de futbol o ja sigui una piscina nova, que tot això repercutirà en benefici del poble. I el que és més important és el fet de donar feina a la gent de l'entorn.
La masia es restaurarà. Gran part del terreny es convertirà en zona forestal i visitable i el municipi podria atraure nous serveis i llocs de feina. El projecte ocuparia unes 50 o 60 hectàrees, amb una trentena destinada a tombes i seria un cementiri obert a tothom, és a dir, multiconfessional. Ara mateix, però, tot està pendent del vistiplau urbanístic de la Generalitat, un tràmit que pot durar encara un any i mig o dos.
I fins que tot això no acaba sent un okay definitiu, passaran un any i mig, dos, eh?
De ser així, Monistrol podria convertir-se en un punt referència per a la comunitat xinesa aquí a Catalunya.
Seguim volent saber coses de com serà aquest futur cementiri xinès que hi haurà, doncs, aquí a Monistrol de Calders. Volem parlar de com són les cerimònies, els rituals dels enterraments xinesos, i què millor que fer-ho que amb la senyora Xiobing Wang, que és la presidenta del Centre Cultural Xinès de Manresa. Senyora Xiobang Wing, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco, personalmente a mí y sobre todo a nuestros oyentes, que son los más importantes, cómo son las pautas del Feng Shui y qué ritual tiene en un funeral de vuestra cultura, Xiobing.
Ah, vale. La verdad, soy Xiobing, está de Centro Cultural Chinesa Manresa. Yo es sobre Feng Shui en chino. Para la comunidad china está muy importante porque le ha dado un poco de esperanza para el futuro o esperanza para la familia. Este cementerio, este grupo, a España, a la Cataluña, también ha cogido del ministro de Cádiz. Pero ha visto ahí montaña, tiene agua, uh-huh. Es un símbolo de Feng Shui muy buenos.
Muy bien. ¿Tiene algún ritual especial Feng Shui, Xiobing, para vosotros?
Sí, la Feng Shui está porque la Feng Shui puede afectar las familias y los el futuro para todos. Significa.
Muy bien. Tengo entendido que hay unos 60.000 chinos en Cataluña que ahora mismo pues os veis obligados a enviar los restos de vuestros seres queridos a vuestro país o enterrarlos en un cementerio convencional. Esto para vosotros, poder tener a vuestros familiares cerca de vosotros, es muy importante, ¿verdad?
Sí, es para nosotros, para después descanso, hay otro sitio puede descansar y nuestro de hijos o la después de generación puede tienen memoria de de familias.
Para la comunidad china es muy importante lo que se llama la confianza, ¿no? Esta confianza la habéis encontrado en el alcalde de Monistrol de Calders, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque yo no es de grupo, no de grupo asociación de Qingtian, y no conoces con mucho de empresa de quien invisión está de cementerio, pero la confianza para de ciudadanos de chinos es importante. Yo entiendo, ellos tienen hace tiempos
reuniones.
Sí, reuniones. Fui viaje en China juntos, hace muchas, hablando, tienen buenas relaciones para este proyecto.
Muy bien. Xiaobing Wang, que es la presidenta del Centro Cultural Chinés Chino en Manresa. Sobre todo, me gustaría que nos comentaras que, en fin, globalmente, que los niños aprendan inglés es muy, muy importante y muy habitual, pero que aprendan chino no es tan habitual. Pero esto está cambiando, ¿verdad? Últimamente, Xiaobing.
Oh, sí, está cambiando mucho porque soy la presidenta de la Centro Cultural Chinesa Manresa y tenemos una de clase para la final de semana, ayuda a las comunidad chinos, uh-huh. a los niños hablando chino para mantener su raíz, mantener su cultura. Antiguamente, quizás muchas jóvenes no he visto por qué tiene que aprender chino, porque ellos vivían en la España, Cataluña, uh-huh. Y habla todo mundo habla catalán, castellano e inglés. Uh-huh. Pero al final, cuando ahora se ve muchos extranjeros para nosotros, españoles, catalanes, hay más gente interesada en aprender chino. Muchas tienen negocio con, claro, China. Son los niños, las jóvenes, ¿eh?
Es una de vuestras prioridades, ¿no?, el enseñar el chino, Claro. Oye, bueno, pues Xiaobi, muchísimas gracias por atendernos, explicarnos bueno, lo importante que es para la comunidad china tener este cementerio que vais a tener en Monistrol de Calders, y que se pueda, bueno, pues enterrar a vuestros seres queridos con los habituales ritos y costumbres que tenéis en vuestro país. Xiaobi, muchísimas gracias, buenas tardes y muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias, voy a llamar. Vale, muchas gracias.
Doncs parlem ara de Rodalies, perquè quan Rodalies funciona, com funciona, acumulant retards i molèsties, sorprèn l'anunci de Foment de licitar per 2,3 milions d'euros fer un estudi de viabilitat d'una nova línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid per reduir el trajecte entre les dues capitals en menys de dues hores. Clar, una és pregunta. Aquests diners no es poden destinar a millorar Rodalies com una actuació urgent i necessària? Sergi Tor, el govern de la Generalitat defensa que els dos projectes alta velocitat i regionals són complementaris, i l'inversió d'un projecte, diuen, no perjudica la millora de l'altre. Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque, oi?
Clar, i és que una inversió en la línia AVE, entre el que els trens puguin circular 350 km per hora, és de milers de milions d'euros, que pot xocar amb les demandes dels usuaris de tren de Rodalies que reclamen millores en aquest servei. Aquest matí, Sílvia Paneque rebaixa estudi el projecte presentat grandiloquent pel ministre Òscar Puente i ha reiterat que no afectaran les inversions previstes per Rodalies.
També és cert que es tracta d'una fase, i això ho va dir el ministre, d'estudis previs, per tant molt incipients, molt inicials, per tant tindrem oportunitat doncs, de veure en el detall, de treballar-ho conjuntament amb el Ministeri. En cap cas, ni crec que el ministre ho hagi plantejat així, en cap cas això va en detriment de les inversions que en aquests moments s'estan produint i s'han de continuar produint per millorar el sistema de Rodalies, de regionals.
A més, la portaveu ha insistit que la prioritat del govern de la Generalitat és la millora en reducció de temps i augment de freqüències de la connexió Barcelona-València.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Concierto único en Barcelona de Álex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas. Álex Fernández en concierto.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Bueno, tenim la gent del Barça, els seguidors del Barça, completament entusiasmats amb el retorn aquest dissabte al Camp Nou. Això és una notícia que ampliareu a partir de les 3-5 minuts a Esports Cope, oi?
Sí, va arribar aquesta notícia ahir a aquesta hora, a les 3 de la tarda. Avui hem tingut temps per pair-la, per conèixer algun detall més, i efectivament està el barcelonisme excitat davant la imminència ja del retorn al Camp Nou aquest dissabte a partir d'un quart de 5 partit de Lliga Barça-Atlètic Club de Bilbao. Recordo, amb una capacitat per 45.000 espectadors, encara retorn parcial a l'estadi del Camp Nou, les entrades caríssimes pel públic, 199 euros la més barata, 589 la més cara. Escoltarem Elena Fort, la vicepresidenta del Barça, que va passar ahir pel partidazo. A tot això, l'equip ha tornat avui a la feina per començar a preparar aquest partit. Hansi Flick recuperarà per la cita a Joan García, el porter també a Rafinha, encara no a Pedri. Lamine Yamal també segueix treballant per recuperar-se de la pubalgia que pateix, està, si no passa res, estarà a disposició també de Hansi Flick. També parlarem de la presentació d'aquest moviment transversal anomenat Nosaltres, que encapçala Víctor Font. Va ser la que vam viure ahir a la tarda, d'alguna manera, la presentació de la precandidatura de Víctor Font de cara a les properes eleccions, amb moltes cares conegudes. La més atractiva, la de Xavi Hernández, que va voler estar al costat de Víctor Font, encara que no té cap intenció de tornar al Barça a mig termini. Avui juga la selecció espanyola, ha de complimentar el tràmit per certificar la classificació pel Mundial d'aquest estiu. Per fer-ho, no pot perdre a més de 6 gols contra Turquia. El partit es disputa a Sevilla. També avui juga Catalunya contra Palestina a 6:45 de la tarda, el partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. S'esperen uns 30.000 espectadors. En handbol, cita important pel Granollers a la Lliga Europea, a l'Olímpic, davant del grossista Sloven. I en futbol sala tenim 16ers de final de la Copa, Cádiz-Barça aquesta tarda i Leganés-Santa Coloma.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, d'aquí no res, 3 i 5 minuts, Esports Cope, amb el Joan Ballori i tot l'equip d'Esports de Cope Catalunya i Andorra. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, Carlos.
No marxeu, d'aquí no res. Arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda, i la Pilar i el seu equip ens seguiran explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.
Línia editorial.
Cadena Cope.
En la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, su presidente, Luis Argüello, ha querido recordar lo que supuso la muerte de Franco y la coronación del rey Juan Carlos hace 50 años y reflexionar sobre los retos que encara nuestra democracia. El presidente de la Conferencia Episcopal propone una purificación de la memoria que ahonde en la reconciliación de la transición y no sea ocasión de mayor polarización. Monseñor Argüello ha recordado que en 1975 la Iglesia había recorrido un camino que le había distanciado del nacionalcatolicismo, recogiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II. El presidente de la Conferencia Episcopal ha reconocido que hasta ese momento la Iglesia corrió el riesgo de no ver el sufrimiento de los españoles represaliados. Aunque a partir de 1958 se inicia un distanciamiento y en la Iglesia comienzan a aparecer movimientos de crítica y oposición. Hace 50 años, en la misa celebrada con motivo de la coronación de Juan Carlos I, el cardenal Tarancón estableció claramente que la Iglesia no se identifica con ninguna ideología, no patrocina ningún modelo de sociedad y no pide ningún tipo de privilegio. Pide la libertad que reclama para todos. Aquellas palabras de Tarancón siguen teniendo una radical actualidad. Estos aniversarios, señala Luis Argüello, son también una ocasión para preguntarnos cuál